4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, xerrarem amb l'Ajuntament de Calvià perquè hi ha un caramull de novetats en aquest municipi que està preparant ja la temporada turística. Per exemple, la platja de Bougainville recupera el seu ascensor. A Bendinat se recuperen 9.600 metres quadrats de zona verda. S'ha inaugurat una ruta selfie a Magaluf perquè hi pugueu posar el mòbil i fer-vos selfie. I se mostra que el viatge ja està en marxa, 58 restaurants, un caramull de coses. Després peguem un bot fins a Esporles perquè dos excursionistes van trobar un jaciment talaiòtic de 3.000 anys d'antiguitat molt a prop del nucli urbà d'Esporles i molt a prop d'un assentament islàmic. Una cosa curiosíssima, tot d'una se varen posar en contacte amb l'arqueòleg de Javier Aramburu, en qui parlarem sobre la importància que tenen aquestes dues troballes. Després pegarem un vot fins als nostres hospitals, la sanitat pública, ja sabeu que ens agrada parlar molt d'ella, perquè a banda de ser molt bona, no fa més que investigar i millorar. Concretament parlarem amb Son Espases, que tenen en marxa un nou seqüenciador de genoma de darrera generació. Què vol dir això? Idò que a Son Espases ens pondran llegir tot l'ADN complet, tot el genoma complet, i així detectar alteracions que abans podien passar desapercebudes. De cada vegada se posa més amunt el nivell de la nostra sanitat pública. I també, per acabar, parlarem d'una nova associació que neix per crear sobrassada 100% feta a Mallorca. Què vol dir i això? Idò, que per la quantitat de sobrassada que feim és completament impossible que basti la sobrassada dels porcs de Mallorca. Molta ve de fora. Pràcticament vos podrien dir que és l'única que 100% mallorquina és de Port Negre. Què passa en el prebabord? Idò que de vegades s'ha de dur nyora de Múrcia. Clar, aquesta nova associació el que vol fer és crear com una espècie de sobrassada 100% mallorquina i que sapiguem que tot el que estan menjant és d'aquí. Gairebé una denominació d'origen. Penseu que és completament impossible en els ports mallorquins que han fet tanta sobrassada com el feim. I d'això és el que han posat en marxa en Josep Mas i un grapat de brusquers de la sobrassada, que volen tornar a fer la sobrassada com fa 70 anys. Bueno, i en tot això, i en Yolanda Ruiz de la producció i en Iván López en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. M'han passat més de 40 anys per al Don't You, de Simple Minds. Sempre sona com el primer dia. Avui començam a Calvià, on hi ha un caramull de novetats. Per això connectam amb Elisa Montserrat, delegada de Turisme de l'Ajuntament de Calvià, perquè tenim un caramull de coses per parlar. Bon dia, senyora Montserrat.
Bon dia, Jaume, com esteu?
Beníssim, perquè, bueno, comencem amb una notícia molt esperada. L'ascensor de la platja de Bougainvillea tornarà a estar plenament operatiu a partir de juliol i així sí, garanteix evident. De nou l'accessibilitat total per persones amb mobilitat reduïda. Era una notícia molt esperada.
Sí, a més han passat un fum, no? Perquè sabeu que aquest tipus de maquinari davant la mà que, pues, que té molt clar. De deterior, o l'any passat s'aturava, bueno, ho intentàvem arreglar, però com que tenia tant d'anys, pues mira, varen considerar que se tenia que posar una màquina nova, un ascensor nou, i bueno, ara a partir del mes de juliol pues serà una realitat, i bueno, ben contents perquè com sabeu la plaça de Bougainvillea, ja que és català, és una playeta pues, molt freqüentada per veïnats, per persones majors, per persones que tal vegada tenen una mobilitat més reduïda, pues és una cosa molt bona.
Clar, molt important, perquè a més també just a de vora, en el passeig d'Illetes també heu renovat el lloc, senyal viari, és a dir, abandonat, també repintat de marques viàries, tot el que això sona, perquè és que clar, que el viar va des de Cas Català fins a Peguera, és molt estrens i és molt, molt mal. Sempre dic que la bellesa de Llumajor, no es balla de Palma, no es balla de Manacor, de tots els municipis que tenen molt de nuclis poblacionals que clar, que són mals d'engirgolar, perquè, per exemple, just de vora Cas Català, el passeig d'Illetes, el Bendinat també, i a Cas Català s'han fet un cremull d'actuacions també, s'ha renovat l'artèria general d'aigua potable, és a dir, que aquesta zona comença l'estiu amb bones, com a mínim, no?
La veritat que sí, que hem fet una bona puesta a punto, com dius tu, Jaume, pues és un municipi molt extens, en 18 nuclis, i a més és un municipi que, pues, que té molta de gent, se triplica els mesos d'estius per el turisme, i bueno, però mos hem posat les piles, hem fet moltes renovacions de ceres i asfalts, no tan sols a Illetes i Cas Català, sinó per tot a Calvià, i per això a vegades per que no se nota, no? Però com que és tan gros, sempre hi ha coses que fer. Després, l'artèria general d'aigua potable que hem fet amb un conveni d'Hidroval a Illetes i a Cas Català. Ha estat una obra complicada, però bueno, lo important és que cada vegada tinguem les instal·lacions en millors condicions per evitar totes aquestes pèrdues que a vegades ens donen molt de mal de caps. I bueno, i estem fent molta feina amb aquest àmbit i benvingut sigui.
I també, precisament, a Bendinat s'han recuperat 9.600 metres quadrats d'espai verd just davant l'institut de Bendinat, que això, perquè mos facem una idea, ve a ser com un camp i mig de futbol, 9.600 metres quadrats d'espai verd, que també feia temps que se demanava i que suposarà, sobretot davant l'institut, un alè d'espai verd, de pulmó verd, que sempre és necessari, no?
Bueno, això ha estat una cosa superimportant i molt agraïda pels veïnats, perquè molts de veïnats de la zona, no tan sol de Bendinat, inclús els alumnes de l'institut i de l'escola podran fer gust d'ells. S'ha fet net tota aquella zona verda. Ara és un jardinet espectacular, on passeja la gent, passejam els cans, pues és una zona que estirà adaptada a persones també amb mobilitat reduïda, amb unes zones accessibles, o sigui que serà una passada, no? Ara ho estan acabant d'engirgolar i serà, crec que, molt bo per la zona i també pues, que ens venguin a veure de Palma o d'altres municipis.
Clar que sí, nosaltres sempre que hi fem proselitisme del turisme interior. Qui no hagi estat mai per exemple, a Magaluf, heu posat una ruta selfie. Jo ho he cercat i jo no ho he trobat cap altra banda del món. És a dir, deixes el mòbil, estan geolocalitzats. Com funciona això? Deixes el mòbil i no has de comptar el mòbil, el selfie te surt bé, i estan com a que són? Com un suport quadrat, no?
Sí, Jaume, és que se mos va ocorrir, perquè tu saps que a vegades te'n vas de viatge i te vols fer una foto i ets un o ets dos i has de fer una comèdia, no? Perquè per sí, fer la foto has de demanar
a qualcú. A mi me surten no? Fatals.
I a més, quan te fas de tan a prop, potser que surts amb una cara de pa.
Jo surto amb un caparrot sempre i els altres surten en els fons, és cert.
Exacte.
Això. Bona idea,
no,
això.
Són un supòs de ferro que no tenen un impacte massa gran, però és un un suport que tu pots posar el teu mòbil o la teva càmera i te pot fer la foto, no? I estan estratègicament col·locats un parell de zones de Calvià, com per exemple el Passeig de Calvià, de vora la platja de Magaluf, i en el futur també n'hi haurà tres més a la finca Torrenova, no? Què fa aquest suport? Pues, aquest suport pues, també te posa bon allà on estàs, no?
Sí.
I te diriges a altres pàgines que tu pots veure pues, coses on visitar, que pots visitar Magaluf. És com una guia turística virtual amb informació, amb fotografies, amb una audioguia. També t'informa d'activitats que pot haver a la zona o en el municipi. I el que volem amb això és millorar l'experiència de les persones que ens visiten i nosaltres mateixos quan passejam per la zona de Magaluf.
I també un clàssic que ja fa de vegades 5 o 6 dies que està en marxa la mostra de Calvià, que són 58 restaurants, però arreu, aquí sí que no heu deixat, des de Santa Ponsa, Costa de Sa Calma, Peguera, Calafornès, Sant Ferrer, Calvià, Escat d'Allà, Palma Nova, Magaluf, Portal, Sant Caliu, El Toro, 58, sí. 58, se diu aviat, la mostra, eh?
Sí, la mostra sempre se fa en èpoques, pues, per exemple, la Setmana Santa no, però posterior o anterior, per dinamitzar el que és el comerç, per dinamitzar la restauració del municipi i que la gent també pugui disfrutar d'uns menús bé de preu, que puguin conèixer restaurants que potser no feien comptes anar-hi, i amb aquestes ofertes que fan, pues, mira, en el final ajudes no tan sols en els restaurants, sinó que dones a conèixer la pues, gastronomia local.
Cert, perquè de vegades només coneixem qualque nucli de Calvià, però és que, per exemple, ara que no van a la Costa de la Calma, allà n'hi ha 3 o 4 que són una verdadera meravella, no diran noms per no fer publicitat, però és que, jo sempre vaig allà mateix, a un de Santa Ponsa, però és que hi ha arreu, fins i tot en el cap d'allà, de tota la vida, és que arreu hi ha oferta de tot tipus, del més barat fins al més de luxe, i el que dèiem, aprofiteu la mostra de Calvià per pegar-hi un vot, perquè són 58 els restaurants, i el que sempre dèiem, així fem economia circular, jo li dic que deixar tot més a Mallorca, ara que no surti de fora, i així com a mínim tots hi guanyem tots. És a dir, ja ho sabeu, un caramull de novetats a Calvià, l'ascensor de la platja de Bougainvillea a Calvià, el passeig d'Illetes renovat, bandinat amb un nou espai verd davant l'institut, i també aquesta ruta selfie, que no deixa de ser curiós, com a mínim per anar allà a Miraró, ha fet una foto ben feta.
De fet, Jaume, sí, si me permet,
sí, digues.
Sa repercussió mediàtica que ha tingut això de selfies ha estat brutal. Internacionalment mos estan cridant per lo que és aquesta idea tan xula, i bueno, ha sortit un caramull de mitjans de comunicació tant nacionals com internacionals.
Jo ho he cercat fins i tot en anglès, Selfie Road, i no, només surt Magaluf, no surt enlloc més. Per això dic que igual hem estat els primers, vés a saber, igual mos comencen a copiar arreu del món, tant de bo sigui així podrem dir que Calvià ha estat el primer. Elisa Montserrat, des de la delegació de turisme de l'Ajuntament de Calvià, moltes gràcies i bon estiu. D'aquí pot tornarem a parlar per veure com comença la temporada. Moltíssimes gràcies.
D'acord, Jaume, un saludo a tots.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant pairem esporles per parlar de jaciments talaòtics.
Mallorca, IB3 Ràdio. IB3
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Totalment com si haguessin dit abracadabra, com deia Steve Miller Band l'any 1982, els excursionistes Guillem Castanyer i Joan Mayol varen trobar, no deien parar de màgia, sinó a través de molta recerca, 2 importants jaciments de Ves Esportles, fa molt poc. Un jaciment talaiòtic de 3.000 anys d'antiguitat i un assentament àrab, aproximadament també de 1.000 anys mínim. Tot d'una se van posar en contacte amb Javier Aramburu, que és arqueòleg i doctor en història, igual que feien altres ara. Javier, bon dia, com estàs?
Bon dia,
què tal? Bueno, van contactar amb tu tot d'una, tanta sort, ben igual que l'excursionista que va trobar el cap de bou a Vall de Mossa, que tot d'una va xerrar amb en Jaume d'allà. Ja vos coneixíeu, m'imagino, en Guillem i en Joan, perquè contactassin amb tu quan varen veure això.
Sí, es que más que excursionistas, realmente son unos aficionados a la arqueología con bastantes conocimientos y sobre todo con una actitud muy buena, que es la de comunicar lo que encuentran. Antiguamente la gente que encontraba cosas los poleaba, los segroquedaba, pero ahora encontramos personas como la que encontró el Cap de Bou o como Guillem, que tiene una afición loca por la arqueología y lo que encuentran lo comunican inmediatamente.
Y claro, n'han de saber, perquè jo m'ho trob i jo m'hagués pensat que és un caramull de pedres, però perquè sembla que tenen gran importància i perquè no se tenia coneixement de la seva existència, Javier.
No, hace unos años ya hicimos un barrido por toda la isla y localizamos docenas de yacimientos arqueológicos, pero creíamos que habíamos prácticamente ya puesto el punto final y ahora resulta que vienen estos entusiastas de la arqueología y nos descubren unos yacimientos importantes que tienen valor no solamente por el hecho en sí, sino porque creíamos que estaba agotado Mallorca y Mallorca sigue siendo un pozo sin fondo de sorpresas.
Clar, si el yaciment de l'Eot té 3.000 anys i l'assentament àrab, altres 1.000, mínim 800, clar, estaven enterrats, tapats per vegetació, n'hi pot haver un caramull més, perquè, clar, no sabem què hi ha davall la terra, davall un caramull de vegetació, pot haver-hi qualsevol cosa. Tu ets optimista de cara al futur, que trobarem encara moltes més coses?
Sí, todavía quedan cosas por ver. Estamos hablando de monumentos que tienen una envergadura considerable, un volumen. O sea, esto no se tapa con un poco de tierra, ¿eh? Este monumento que han descubierto ellos tiene 20 metros de diámetro y 5 metros de altura.
Buah.
Que está muy tapado por vegetación, crecen pinos encima, y entonces se disimula muy bien, pero no es que se vaya a encontrar en el jardín de casa de alguien enterrado o algo, ¿no? Una cueva así que falte por descubrir. Estamos hablando de monumentos muy vistosos y, por tanto, creíamos que ya prácticamente los habíamos descubierto todos. Pero no, nunca podemos cerrar ese capítulo y siempre Mallorca siempre nos va a sorprender con nuevos hallazgos arqueológicos.
I molt a prop d'Espaldes d'Esporles, que això, tu has dit que això no és habitual, molt a prop del nucli d'Esporles.
Claro, porque son las zonas que están más conocidas, por allí pasan muchos caminantes, es una zona de excursionistas, pero hay que tener un poco de ojo para saber ver entre las formas del terreno, pues monumentos como estos que llevan 3.000 años escondidos.
Y tú dices que el yacimiento del Gòtic no es un poblat, sino que es un túmul escalonat, de molt de metres de diàmetre. Què era això? Com una espècie de centre religiós? Quina utilitat tenia un túmul escalonat si no era un poblat?
Para hacer una imagen del... Es como si fuera una pirámide. Lo único que no tiene los lados rectos, sino que es una forma circular, como un cono. Pero de volumen, de apariencia, pues como una pirámide pequeña. Y era un sitio donde realizaban algún tipo de acto ritual relacionado seguramente con sus deidades y donde hacían ofrendas y que normalmente suelen tener cerca un sitio donde enterraban. O sea, que estaba un poco asociado la idea de los dioses junto con la idea de los muertos.
¿Y también había restos de cerámica?
Sí. Aparte de que nada más verlo, yo cuando fui a comprobarlo ya me di cuenta que era un monumento talayótico. La prueba del 9 es encontrar cerámica de la época, que efectivamente también la había, sí.
De tota manera, tu i altres experts deis que la recerca arqueològica a Mallorca no està en el seu millor moment per aventura per falta d'inversió pública, que ajuntaments, consell, govern, per aventura s'haurien de posar més de manera més seriosa. El Museu de Mallorca té la sala d'arqueologia tancada. Quina radiografia podríem fer en aquest moment? Perquè tu dius que en aquest moment tu has anomenat la paraula de l'astre, fins i tot. Javier, tu que fa molt d'anys que estàs, què opines?
Sí, ese es el problema, que yo tengo una visión ya de décadas de la arqueología de aquí y veo que no levanta cabeza. El Museo de Mallorca es increíble que lleve, no sé, yo qué sé, desde el año, me parece que es 2009, con las salas de arqueología cerradas, pero es que antes ya había estado cerrado también mientras hizo una reforma. Se hace una reforma, se abre y al poco tiempo se vuelve a cerrar y sin tan siquiera hacer una exposición provisional. El Museo de Mallorca en actividades arqueológicas pues no cumple, creo que, la función digna de un museo. En fin, no es un problema tanto de dinero como es un problema de una falta de una directriz clara. En Menorca, hace tiempo que se pusieron ya hasta trabajar en serio, hicieron la candidatura de Menorca talayótica y realmente es un ejemplo de por dónde debiéramos transitar. Yo espero que esto algún día, no sé, espero ser optimista y que algún día, teniendo tan cerca un ejemplo como el de Menorca, pues seamos capaces de imitarlo.
Sí, perquè si volen que els bous de Costitx tornin, haurem de tenir un lloc a on exhibir-los, perquè si no, ja me diràs. Anem a tornar a la troballa d'en Guillem i en Joan. L'assentament islàmic, jo he dit 1.000 anys, perquè clar, entre l'any 973 i l'any 1229 he tirat per lo gros. 1.000 anys. I dius que hi ha fins i tot com una espècie de torre de vigilància andalusina.
Puede serlo. Esto es más difícil de ver porque los talayóticos tenían una gran ventaja, que se construían con piedras muy grandes que han resistido perfectamente el paso del tiempo.
Claro.
Y podemos entrar en una casa de esa época, cosa que seguramente con nuestras casas dentro de 3.000 años no podamos hacer. En cambio, los árabes no. Los árabes construían con materiales, piedras más pequeñas, incluso con adobe, y la destrucción de sus edificios es mayor. Yo he visto lo que queda de estos restos y me da la impresión de que por el sitio en el que está y por el tipo de restos que quedan, que puede ser, pero no lo puedo confirmar, que se trate de una torre de vigilancia que tenga además que ver con el topónimo que había en aquella zona en la Edad Media y que fuera una zona de vigilancia de la entrada a la sierra. Esto es una suposición que quizá habría que confirmar.
S'està ponent, te refereixes a Espòrtoles o aquí?
No, hay un topónimo que en árabe se refiere así como la torre, ah. Que es donde la finca de actual son Trías, donde hay un refugio del Consejo Insular y demás, y que puede tener que ver con un sitio de vigilancia. ¿Sí?
Y el que a mí me ha sorprès, que son un yacimiento eòtic de fa 3.000 anys, i un assentament àrab de fa 1.000, però que no tenen cap connexió entre si.
No, claro, evidentemente cuando los árabes edificaron su torre ya el monumento taleótico está totalmente olvidado y abandonado. Pero claro, es una zona de ese valle que tiene una amplia visibilidad, que domina el acceso hacia la sierra y por otro lado domina el valle. Entonces no es extraño que todas las culturas antiguas se hayan... hayan tenido cuidado en escoger ese sitio para montar sus monumentos o sus torres de vigilancia, en este caso.
Molt curiós, mare de Déu. Hi ha unes zones, segons la teva experiència, Javier, hi ha unes zones més proclius a trobar, perquè, per exemple, ara estan parlant, bé, a Costitx varen trobar fa 100 anys els bous de Costitx, però és que salta Bouot petit aquell, el troben a Valldemossa. Sant Fornès està a Montuïri. Ara, a Esportles, un altre jaciment taleòtic. Hi ha zones on hi hagi més jaciments taleòtics que a altres, a Mallorca? És a dir, hi ha qualque lloc que diguis, no, mira, aquí no hem trobat mai res, mai. Per exemple, cap a Corp, a Llumajor, és que per tot n'hi ha. Hi ha qualque banda que hi hagi un buit teleòtic que diguis, no, mira, aquí no trobarem mai res. O està tan repartit que és impossible contestar aquesta pregunta?
Pues mira, si nos fuéramos a Mallorca en torno al año 800 antes de Cristo, no podríamos dar un paso sin encontrarnos con alguna construcción ciclópea, construcción grande de esta época. O sea, la isla estaba súper poblada para lo que era la época, no para actualmente, claro. Estamos hablando del orden de 30.000 habitantes, que para ese tipo de economía es mucho.
Qué curioso.
Entonces, cada 3 kilómetros había un poblado, y entre medias de los poblados construían una especie de ermitas o capillas, que eran los caballos como este escalonado, para marcar un poco el territorio entre ellos. Con lo cual la isla estaba absolutamente sembrada de monumentos. Ha pasado después que ha habido zonas que se han destruido más, las zonas que tenían más interés agrícola se han destruido, y otras donde con menos interés pues se ha conservado muy bien. Y hoy podemos ver el mapa casi completo de cómo estaban distribuidos Mallorca políticamente hace 3.000 años. Quedan muy pocos sitios, quizá la zona alrededor de Palma es una zona de las más vacías, pero quedan muy pocos sitios donde no sepamos dónde vivía esta gente. De tal manera que Mallorca es un auténtico museo al aire libre.
Qué curiós. Mai m'ho hagués pensat. Bé, de fet, si no vas a l'aeroport de Palma mai, a mi d'una rotonda has poblat de sonoms, perquè per fer la segona pista no sabien què fer, qualcú va dir no tireu això, i a mi d'una rotonda, no, Javier, està allà la resta del poblat de sonoms.
Sí, fue una pena acabar con un centro ceremonial con varios talayos y tal, pero este es lo único que pudieron salvar, porque se les rompían las piedras cuando lo levantaban porque estaban quemadas.
Ah.
Y lo único que pudieron salvar es un santuario que está en la salida del aeropuerto hacia Santaní, pero para que te des un poco la idea, de cómo está conservado el patrimonio aquí, no se puede parar en esa rotonda. O sea, es legalmente no puedes parar, porque
claro.
no tiene un sitio de aparcamiento donde los coches puedan. Entonces, ese monumento hoy está tapado por árboles, de tal manera que está absolutamente oculto,
sí,
a las visitas de los mallorquines interesados. Se juegan no solo la vida, sino una multa,
sí,
si se les ocurre parar a ver ese monumento. Una cosa que llama un poco la atención,
sí,
el que esté así.
Bueno, com a mínim, ara en Javier, gràcies a en Guillem i en Joan, té coneixement d'aquest jaciment teleòtic de 3.000 anys i un assentament àrab de 1.000 anys, just de vora Esportles, i tanta sort. M'ha alegrat molt del que dius, que Mallorca estava plena de teleòtics i que encara no m'ha acabat de trobar. Bona notícia, perquè som un museu a l'aire lliure, com tu acabes de dir. Javier Aramburu, com sempre, Moltíssimes gràcies per el teu coneixement i estarem en contacte, perquè segur, segur, segur que d'aquí poc tornarem a trobar, tornareu a trobar qualque cosa. Gràcies, Javier, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara d'aquí un minut parlarem de sanitat, perquè aquí també tenim moltes coses bones, a banda de museus a l'aire lliure i a banda de zones turístiques precioses, també tenim una sanitat de la que hem de prevetllar.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui, com dèiem, a la nostra radiografia mallorquina volem parlar de la sanitat que tenim aquí, que és de primera i que més està en el capdavant de la investigació i la innovació. Prova d'això és que l'Hospital de Sant Esposes ha incorporat un seqüenciador de genoma de darrera generació. Això permetrà avançar en el diagnòstic de malalties rares i en el seguiment de tractaments, per exemple, contra el càncer. Connectem amb la doctora Itziar Martínez, cap de la Unitat de Genètica i Genòmica i Diagnòstic Molecular de Sant Espases. Doctora Martínez, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per contactar amb mi.
Bueno, sembla del futur, perquè un seqüenciador de genoma, això permetrà llegir el nostre ADN, si ho puc dir així, és a dir, tota la nostra informació genètica, i detectar alteracions que antes podien passar, abans podien passar desapercebudes. Això és com un minority report de la medicina, no?
Sí, la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Que puedan poder leer todo nuestro DNA desde la primera letra a la última. Nos va a permitir no solo conocer las enfermedades que tenemos, sino también poder prevenir. Nos va a permitir hacer el cambio de paradigma de pasar de una medicina actualmente cuando aparecen los síntomas, una que es proactiva pero cuando ya tenemos la patología, a una medicina que puede ser preventiva, ¿no? Evitar que lleguemos a desarrollar las patologías, poner todos los obstáculos y todos los medios posibles a nuestro organismo para que no lleguen a desarrollar esas patologías. Entonces, aquí en Baleares hemos puesto un hito que no está en muchas de las comunidades de Europa, que es apostar por una secuenciación de no solo de las zonas que están claramente identificadas con ciertas patologías, sino de todo el DNA. Y esto nos va a permitir, como les comento, pues prevenir el desarrollo de las patologías con mucha más antelación.
I és que de les malalties rares que el diagnòstic, malauradament, és que hem pogut parlar amb famílies, és una quinosi, se retarda durant anys. Podria ajudar a identificar abans l'origen del problema?
Sí, esto, bueno, desde la plataforma de la GENIR, que es la que coordino para toda la comunidad, lo que estamos intentando es reducir esta odisea diagnóstica que tienen nuestros pacientes y nuestras familias, sobre todo con enfermedades minoritarias, que está estipulado que era de unos 10 años. Es cierto que con los nuevos avances se van reduciendo, pero nunca es suficiente. Siempre deberíamos poder dar a nuestros ciudadanos la información en tiempo y forma. que cuando nace el bebé poderlo tratar desde un primer momento, poder poner en conocimiento de las familias qué patología va a tener su niño, para poder también prepararnos, no solo con los fármacos, sino socialmente. Y esta es la misión que intentamos tener en la unidad que coordino, ¿no? Intentar favorecer el acceso a la información, que realmente es lo más importante.
I també amb aquest seqüenciador de genoma de Son Espases, és que m'agrada molt dir-ho, perquè sona a pel·lícula.
Muy orgulloso, ¿verdad? Estamos muy orgullosos, sí, hay que decirlo, rimbombante.
Sí, sí, sona en el futur. A més, se podrà comprovar, per exemple, en malalts de càncer, en oncologia, se podrà fer la biòpsia líquida. Què és això? Sí. Com mirar la sang de manera més primirada, diríem, ja, amb biòpsia
líquida.
Sí, bueno,
la sangre, claro, la sangre es un poco como las alcantarillas, ¿no?, de nuestro organismo. Entonces ahí se vierte pequeños fragmentos de DNA de las células tumorales, que es lo que se llama el DNA circulante tumoral, que es lo que se ve en la biopsia líquida, que como muy bien comentas. Entonces esto nos permite, desde incluso antes de que se vea por imagen, ver que un paciente, que una persona está desarrollando.
No sé si hem perdut la doctora Martínez, que és el cap d'unitat de genètica i genòmica i diagnòstic molecular de Son Espases. Amb ella estan parlant d'aquest...
¿M'escucha?
Sí, ara sí, ara. No, continue, doctora, sí.
Sí, es que estoy en el hospital, igual no hay mucha cobertura, disculparme.
No.
Bueno, no sé hasta dónde me has escuchado, pero en teoría estas células tumorales vierten parte de su basura a la sangre y es estos trocitos de DNA lo que detectamos. Y lo detectamos incluso antes de que aparezcan los síntomas, antes de que aparezca la imagen del tumor. Con lo cual podemos dar tratamientos cuando el tumor es muy pequeño, con lo cual mejoramos mucho la supervivencia de nuestros pacientes. Y además, en el caso de que el paciente ya esté siendo tratado con un fármaco, con las biopsias líquidas podemos identificar si ese tumor está siendo resistente, están apareciendo clones que son resistentes al tratamiento que está llevando el paciente, con lo cual podemos cambiar rápidamente la terapia y evitar las recaídas y las recidivas en pacientes ya diagnosticados.
I també, aplicació en pediatria. Un infant que acaba de néixer, que podria tenir una malaltia genètica perquè els pares tenen... Se pot fer un anàlisi en pocs dies i, clar, això accelera molt més la presa de decisions, és avançar-se molt més que abans.
És així. Nosotros somos, en Baleares, tenemos que estar muy, muy orgullosos porque somos líderes en un proyecto internacional que se llama el Baby Lince, que lo que hacemos es, en recién nacidos con patología o con sospecha de patología genética, hacemos un genoma al bebé y a sus padres, con lo cual somos capaces de detectar variantes o mutaciones que están claramente asociadas con una patología, si ya vienen heredadas de los papás o si por el contrario son de novo, se han aparecido de nuevo en ese recién nacido, y poder llegar a un diagnóstico, estamos haciendo informes en menos de una semana, y poder tratar al paciente, al bebé recién nacido, en menos de una semana. Con lo cual, la verdad es que en la comunidad balear somos líderes en proyectos de genómica.
Per això presumim en aquest programa, perquè ens agrada posar en valor el bo que tenim, i així com parlant d'un caramull de coses, sobretot parlant de ciència i d'investigació, de sanitat. I a més, jo veig que de cada vegada això també permetrà millorar la precisió dels diagnòstics, ajustar els tractaments en funció de cada pacient, que això és una cosa que fa 2 anys que sent... vostè en dir en els científics i en els metges. La medicina preventiva, com ha dit vostè abans, i personalitzada, que un paracetamol no serveix per tothom, no? Per posar un exemple que mos entengui tothom, que a un li basta mig i per ventura l'altre no li farà efecte, que s'ha de personalitzar la medicina i sobretot si se pot fer medicina preventiva. Darrerament els metges esteu parlant molt d'això i aquest seqüenciador de genoma també mos permetrà això, no?
Sí, aquí en la comunidad llevamos ya 3 años trabajando estas pruebas que usted comenta, que son la farmacogenética, y lo que hacemos es detectar los fármacos, se metabolizan por el hígado y el riñón y se metaboliza a través de unas enzimas que en ocasiones pueden estar mutadas. Y en ocasiones, en la mayoría de los pacientes, tenemos mutaciones en estas enzimas. Y lo que hacemos con estos tipos de secuenciadores es identificar esos polimorfismos, que se llaman esas mutaciones, y poder llegar a saber qué fármaco y en qué dosis le va mejor a cada paciente. Eso es la medicina de precisión y la medicina personalizada. Es muy barato, mucho más barato que los tratamientos farmacológicos habituales, y sobre todo evitamos las iatrogenias, evitamos que nuestra población enferme por llevar tratamientos que no son adecuados.
Com ha dit aquesta paraula? Com se diu aquesta malaltia per d'un tractament? Com hi ha dit?
Iatrogenias a tratamientos farmacológicos.
Iatrogenia, molt punt. Cada dia prenen quatre
coses.
Però
bueno, són per efectes adversos perquè la dosis és superior a la que ese paciente tolera.
Exacte, clar, per això jo...
Aunque es la dosis que en teoría, por ficha técnica, es la que tiene que llevar el paciente porque es lo que en los ensayos clínicos ha salido así.
Per això jo em poso exemple del paracetamol, que una persona n'hi basta mig i una altra...
Per paracetamol.
Mig paracetamol te basta a tu i a tu, per ventura, això ja t'han de donar un altre... Un antiinflamatori, no esteroide, perquè tu no... Clar, que no és el mateix. O una aspirina, per exemple, perquè mos entenguem millor. A un li basta un quart d'aspirina i l'altre necessita una. I això és medicina...
I altres necessiten media, un quart.
Exacte, efectivament.
Aquí en Baleares estamos desarrollando conjuntamente con el servicio de farmacia un proyecto muy bonito para pacientes polimedicados, que son pacientes que llevan más de 4 o 5 medicamentos a unas dosis superiores a una vez al día, y se les está haciendo toda la farmacogenética de todos los fármacos que llevan, y se hacen unos informes de ajuste de dosis y de revisión de qué tratamientos tendríamos que suspender o modificar. Se està
fent
ja en Baleares des de fa més d'un any.
Bona idea, perquè jo malauradament he vist persones que han hagut de prendre entre 15 i 25 pastilles cada dia, sí. I això de cada vegada els metges joves deies que això s'ha d'anar controlant, perquè de vegades hi ha interaccions entre medicaments i com més medicines prens és més arriscat. La bona notícia dels dies, aquest seqüenciador de genoma de la darrera generació que tenen a la unitat de genètica i genòmica i diagnòstic molecular de Son Espases, que dirigeix la doctora Isiar Martínez, i que servirà per malalties rares, per oncologia i per a pediatria, i per tenir diagnòstic molt més precisos i per aquesta farmacogenètica de la qual estem parlant. Doctora Martínez, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per difundir l'activitat que realitzamos. I
enhorabona per la feina que feis, que sense vosaltres estaríem tot malalts. Moltes gràcies, doctora.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra cosa que podem presumir, però que hi ha un grup de brusquers que han creat una associació que la volen millorar encara més, que és la Sobrassada de Mallorca, però feta com fa 70 anys. Ara vos ho contaré, no vos mogueu.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk
I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Bueno, va un parell de dies que he anat molt de Steve Miller Band. És que és un grup tan eclèctic que fa un poc de tot. Mireu, fa poc s'ha creat l'associació Mallorca fa 70 anys. És un projecte que vol recuperar l'elaboració de la sobrassada mallorquina com se feia un temps. Lluny de segons quines pràctiques actuals que segons els seus impulsors desvirtuen una mica els productes. L'idea vol implicar en el sector primari de l'illa i establir les bases d'un model productiu diferent. En parlem amb en Josep Mas, president de l'associació. Bon dia, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, deies que la clau està en l'origen, des de l'alimentació dels porcs, per exemple. Anem per parts. Què ha de menjar un porc perquè sobrassada surti bona? Perquè a llaure de vegades menja un brot, un porc negre si està a llaure ara menja un llimac, però a voltes parlau d'ordi, de cigrons, de faves, de figues, com les solls antigues, no?
Exactament. Mira, un porc fet tradicionalment es fa amb una producció amb extensiu, és a dir, sempre lliure de poder menjar la que trobi. Però bé, l'alimentació que nosaltres consideram que no ha de faltar i que ha de ser la gran majoria, sordi, les faves, pitxos, figues, sobretot a gent que ja, li vol aportar figa de moro, però això és el més important. L'alimentació, que tingui un creixement lent, que estigui a fora i que estigui ben cuidat, el més important.
Me sona un poquet com... Ara, per aventura m'equivoquera, però me sona un poquet com estan normalment criats els porcs negres, no?
Clar, sí, nosaltres sempre considerem que el porc ha de ser negre o creuat perquè la qualitat de la sobrassada sigui òptima. I el porc negre antigament era part de la família, quasi. Estava a de vora, a lloure, li donaven menjar i ho cuidaven tant com se visti, que eren les eines de feina, i l'altre era l'alimentació de la família.
És que jo sempre he dit, no sé si en raó o sense raó, que si vols una sobrassada mallorquina que s'acosti en el màxim a la sobrassada feta aquí 100%, que la compris de porc negre, perquè si és de porc blanc no sap d'on ve la carn. I, però no sé si fins i tot si és de porc negre, per exemple, es prova pot ser nyora murciana. No sé fins a quin punt és cert això que dic, però com a mínim és per ser que és mallorquí si és de porc negre, no? Tu què opines?
Bueno, si GP és... té una normativa, crec que la carn de lo que és la sobrassada normal ha de la poden dur de Lleida, o la poden dur la xua de llavors sigui, però la celebració ha de ser 100% d'aquí. I crec que es pot negre, crec, perquè no s'hi ficat amb aquest CGP, crec que sí ha de ser produït aquí.
D'acord.
Lo que, no sé, matisos que ha de complir.
També parlau de l'edat de sacrifici, que això és com allò de dir que em meig o tetja, no? L'edat de sacrifici, que ha de ser anyell, ha de tenir menys d'un any perquè la carn sigui de determinada manera, no?
Al contrari, ha de dir, se considera que ha de tenir més d'un any.
Més d'un any.
Més, sí, perquè tot el creixement d'esporc ha de ser molt lent, perquè esporc creuat o negre... Ha de agafar i ha de ficar-se gràcia intramuscular perquè...
Ah, d'acord, clar. Sigui...
I el creixement és lent. Normalment, fins a un any i mig, deim que és l'òptim. Serà òptima.
Menys d'un any per fer porcella, no?
Bueno, menys d'un any, per ser ella, un parell de mesos ja està a punt.
Això és cert. I també els temps de l'elaboració també parlau, és a dir, no fer-la a la mala, no? Ses passes, m'imagino.
Hombre, se considera que des del moment de sacrifici fins al moment de que volar sacar la celebració de la sobrassada ha de passar el manco temps possible.
Exacte.
Perquè si no, entrin àcids làctics que tenen una funció que també conserva la carn, però dona una mica d'acides a la sobrassada. I jo crec que si agafes i com més aviat millor que voles i fas la sobrassada, incorpores l'estat de curtir, la sal, el prebregó i això com que vulguis, en tot això, però el prebregó de l'estat de curtir, sobretot, dona una capacitat pròpia de conservar la sobrassada fins a un any o dos, segons. Després de secar que tinguis, és a dir, també la cura de com seca la sobrassada, allà amb les penges,
exacte,
que sigui un lloc ventilat, té molt a veure també la qualitat de la sobrassada. Hi ha moltes coses que tenen a veure.
Clar, és que no. No és la mateixa una cosa artesana que una cosa industrial. És com el formatge menorquí, que hi ha una empresa que és industrial i la resta són artesans.
Com vaqueries més petites.
Exacte. I per clar, per ara tu has dit estat de corti, però clar, aquí no n'hi ha abastament per tota la sobrassada que fem. De vegades s'ha de d'unyora murciana. Vosaltres estàu parlant de fer com una denominació d'origen, diguéssim, com de dir...
No, bueno, se deu es quasi inviable degut a la falta de producció.
Tot exacte.
Això ha d'haver un... Crec que... Un canvi de tendència, és a dir, intentar produir de manera primària aquí, però, bueno, han desaparegut les figueres,
yeah.
No hauria figues per tots aquells ports, explotacions extensives tampoc s'han perdut quasi totes, és a dir, hauria d'haver un pla integral per intentar dur a terme tot el que és les produccions de cereal, les figues, és a dir, intentar donar vida a la part rural que s'està perdent, perquè a Mallorca el sector primari està desapareixent, sobretot. I això seria anar posant passes, figueres, que s'ordi que se fabriqui aquí, tenen unes qualitats, intentar aconseguir sembrar més tant de curtir, tenir producció de pèsol, de cigrons, etc., és a dir, que tot una mica va unificat perquè no hi hagi sobrant ni mancances de cada una de les parts.
Efectivament. Clar, és que no hi ha suficient matèria primera a Mallorca per fer les tones de sobrassada que se diu que està feta aquí. Voltres, o està...
Bueno, està feta aquí, la sobrassada.
Sí, està feta aquí, però la carn no, per ventura no ve d'aquí.
Les matèries primeres no són d'aquí.
Sí. Voltres ara criareu 14 porcs, 7 croats i 7 negres. I després què fareu? Continuareu amb aquesta cruzant i fent o on teniu el centre escorter general, perquè segons que era molt de gent, hi ha un celler, estàs tu, segons que era molt de gent que vos heu engrescat, bueno, o sigui, amb aquesta brusca.
Pensa que tot això es va iniciar amb un concurs de sobrassada que van fer a Santa Margalida. I en el jurat formava part jo, en Damià de Can Not, hi havia en Miquel Calent, hi havia, bueno, nutricionistes com en Pep Moreiro, també guanyava una dietista, és a dir, la gent que formava part d'aquest jurat, me'n van trobar un parell de vegades per unificar criteris i xerrant, me'n van donar compte d'això, que realment la sobrassada feta particular realment és molt, molt més bona,
sí,
i de més qualitat que la comprada.
Sí.
Per això va sorgir aquell tema. I el que això m'ha posat en contacte amb la universitat i el que volem és, a part de recuperar i posar en valor el sistema tradicional de feina del camp i la criança dels animals i l'alimentació, és investigar i divulgar tota la investigació. No, tot el que tenen no serà per guardar-ho a nosaltres, sinó per transmetre tant de CGP a tothom que el vulgui, a tots que siguin interessats.
Clar. Mallorca fa 70 anys, com fa 70 anys, efectivament, perquè...
Exacte.
Josep, estarem en contacte perquè mos interessa molt, perquè un que li agrada la sobrassada, clar, em veu segon quin i dius, això està fet un poc, sí, sé que està fet aquí, però està fet un poc d'aquella manera per vendre a determinada gran superfície, i ja veus només en vore-la i veure com sua o no sua, dius, ui, no sé jo. Per això és important aquesta feina que feis. Sense engloure'ns dits, quan podrem tastar? Quan t'agradaria dir, vinga, avui vos presentam el primer tast d'aquesta sobrassada en Mallorca fa 70 anys?
Vos convidam a venir a l'estat de sobrassada del campionat que feim cada any aquí a Santa Margalida. És una bona passa per provar les sobrassades que feim. I les pròximes matances ja ens anem de fetes en tots els estudis i documentant tot el que s'ha fet i el que s'ha produït i el que han menjat. L'important és poder-ho documentar i després investigar i analitzar i documentar i validar científicament aquells sistemes d'alimentació.
Que així sigui, perquè, Josep, falta recuperar el camp i recuperar tot el nostre, així com era fa una sèrie d'anys, que tampoc inventam res, eh? Ara parlant de fer compost com si fos una novetat, i jo li deia l'altre dia a una altra entrevista que el meu predí tenia el femer de vora el galliner. Josep, se mos acaba el temps. Vendem a tastar aquesta sobrassada a Mallorca fa 70 anys. Salut i moltes gràcies i enhorabona per la idea.
A vostres, i gràcies per el vostre interès.
No em faltava l'altre. En altre món anam, tornant demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Don't you run home.